que és l'últim dijous del mes, farem el gran concurs del Tu Diràs, amb regals. Si voleu venir a concursar, també tudiras@raco.net i especifiqueu-nos, vull concursar al gran concurs del Tu Diràs. Públic i concurs aquest dijous 30 de novembre. Ens queda una hora de ràdio i en aquesta hora regalarem un lot de torrons Vicenç, eh? Estigueu atents, estigueu atents, que regalarem un lot de torrons Vicenç. Dani, què? Terry Benevols, tu te'n recordes?
Home, me'n recordo del nom i això, però no he tingut cap contacte ni cap anècdota i no recordo exactament quines temporades va estar entrenant al Barça.
Del 84 al 87 va estar.
Sí, al principi. Quatre temporades. Clar. I al principi de la quarta se'n va perquè arriba Aragonès.
Sí.
Clar, jo vaig marxar... Jo estava a França, jo. Vaig marxar al 83-84, fins al 87 vaig estar a França. Per això no vaig jugar cap partit, ni amb l'Espanyol, ni amb el València.
Ja. Mira, anem a recordar una mica quatre xifres de Terry Venables, ara que n'estàvem parlant amb el Víctor Muñoz i amb l'Àngel Pichalonso, que sí que el van conèixer de més a prop, amb l'Oriol Jové, amb el nostre home dades. Hola, Jové!
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit, com estàs, Jové?
Bé, sí? bé. Molt bé, molt bé.
Què ens expliques de Terry Venables?
Doncs mira, el que ara dèieu, que va ser l'entrenador del Barça entre els anys 1984 i 1987, període en el qual va dirigir 169 partits oficials, que això en el seu moment el va convertir en el tercer entrenador amb més partits de la història del club, que no és poca cosa, només per darrere del neerlandès Rinus Michels i del també britànic Jack Greenwell. Després el van superar Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, Guardiola i Luis Enrique. Va marcar una època perquè, com dèieu, en la seva primera temporada al Barça va guanyar la Lliga l'any 85, una Lliga que en aquell moment va acabar amb 11 anys de sequera, i que ho va fer en bon joc i amb el títol cap a les vitrines encara amb 4 jornades per acabar la competició. A més, la temporada següent, la 85-86, el tècnic va tornar a portar el Barça a una final de la Copa d'Europa després de 25 anys de l'última, la dels pals contra el Benfica, i el desenllaç d'aquesta segona final blaugrana el recordareu, malauradament, amb derrota a la tanda de penals contra l'Esteagua al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla. Aquella temporada el Barça sí que va aixecar un altre títol, la Copa de la Lliga, la segona que va guanyar el Barça en la seva història. Benevols va ser l'entrenador del Barça durant 3 temporades senceres i va ser destituït només començar la quarta, el mes de setembre del 87, després de perdre 3 partits de Lliga en 4 jornades. Mal començament de temporada que li va costar el càrrec en benefici de Luis Aragonés, pas previ a que la temporada següent arribés ja Johan Cruyff.
Sí, va haver-hi el motí de l'Espèria, Valquil Mig, no? El Pichi, tot això, en aquelles èpoques.
Sí, sí, és aquesta època de Luis i Iñalo dins de l'Espèria i és quan canvia radicalment amb l'arribada de Cruyff.
Ja. Tu, Jordi, eres molt jove, no?
Sí, jo era més jovenet. Jo acabava de tindre... En aquella època no hi havia cadets, era infantil des de 17 o 17 anys tindria jo.
I estaves pel club, ja?
Era juvenil, estava per estar al club, sí. Però clar, jo alguna vegada en tant anaves a... Feien algun partidet, podies anar a fer algun entrenament, feia alguna d'allò... Però, clar, tant amb el Luis i alguna vegada potser també amb el Benevols, no ho recordo, però vaja, pràcticament nosaltres no teníem contacte. No.
Bé, descansi en pau. Evidentment, avui volíem recordar aquesta figura important de la història del Barça, perquè, com han dit el Pichi i el Víctor, més enllà de que introduís, no?, matisos tàctics o de futbol que en aquella època eren novedosos o cridaners i que van funcionar aquí al Barça, va recuperar la il·lusió, digues, Pichi.
Sí, no, un petit detall perquè vegis el que són els entrenadors, no, les maneres de veure. L'any anterior vam tindre Menotti. Menotti jugava en defensa en línia, defensa de 4, i el que buscava els laterals, per exemple, es deia dejar la banda libre, que l'extremo vaya por la banda i cerrar el centro. ¿Vale?
Sí.
Perquè, bueno, si se va por la banda, siempre hay una segunda opción, tiene que centrar y hay segundas jugadas, ¿no?
Vale.
Y arriba Benevols y todo lo contrario. El lateral lo que tiene que hacer... es taparle la banda para invitarle al centro para que así aparezca el otro central y posteriormente el otro central y otro central. Vull dir que dos entrenadors amb dos conceptes defensius totalment diferents.
Yeah.
I que els dos són vàlids, òbviament.
Sí. I que un va aconseguir guanyar-te, no? Per la història quedarà, que va guanyar aquella Lliga i que et va arribar a una final de la Copa d'Europa i l'altre potser, doncs mira, no va aconseguir res, no? Sí, sí, és així. Això és el futbol, a vegades, no? Si la piloteta entra o no entra, és no, vàlid però, o no és vàlid. No?
Aquesta és la gràcia, no? El Pitxo ho ha explicat molt bé, això, no? Vull dir, al final, sembla que algú t'enganya, no? O per dintre o per fora, no? Però és veritat, i tot és vàlid si ho entrenes amb sentit comú i fas el que has de fer, no? Però vull dir, el futbol es pot entendre de moltíssimes maneres, eh?
Molt bé, Jové, gràcies, eh?
Vinga, fins ara.
Vinga, fins ara. Ara parlarem un moment del Girona, que demà juga el Girona, el líder, sí, el líder, eh? Tot i que avui el Madrid li ha pres de forma provisional, però és el líder de primera divisió. Abans, Dani, mentre anaves cap a casa, de l'estadi de l'Espanyol cap a casa, hem parlat una estona del Barça, i m'agradaria saber també la teva opinió de què en penses d'aquestes tres finals que tindrà el Barça de Xavi contra Porto, Atlético i Girona en els pròxims dies. Jordi Roura i l'Àngel Pichalonso, també els Aperes, deien no, pot anar bé que siguin partits grossos, no? Com ho veus tu, Dani? Tu que has estat jugador, futbolista, has estat en moments de pressió, no? En males ratxes com està el Barça ara, què creus? Que arriba aquests partits i què? Li pot anar bé?
Venia caminant i us estava escoltant, eh?
Ah, sí, m'agrada.
Pot anar bé? Jo crec que pot anar bé, sí. Soc més partidari de que pot anar bé ara que toquin equips que són potents i que tens una gran responsabilitat, sapiguent que mals resultats o males sensacions, doncs això pot tenir conseqüències, i que els jugadors aquí no cal, diguéssim, tenir una motivació extra, no? Per què? Perquè ja l'han de tenir de per si, cosa que la millor amb aquests partits que hauria de ser també que estiguessin motivats, però ja sabem, quan jugues amb un equip que sembla que és inferior, doncs a vegades pot ser que no surtis tot al 100%, però amb aquests partits sí, a més tenint en compte primer que és el de la Champions, val? I que és un rival que ja al primer partit doncs et va crear molts problemes, i després ja vindran els altres dos de la Lliga, no? Rivals que estan fent les coses molt bé, tant l'Atlético de Madrid com el Girona. Jo crec que sí, que pot anar bé sempre i quan Xavi faci el que vagi bé. No sé si arribo a explicar-me.
Sí, sí. Que trobi la tecla,
que triï el que vol fer i com ho vol fer, no?
Exacte. Una cosa comporta l'altra. O sigui, partits importants, estic totalment d'acord amb el que estàveu dient, però Xavi ha de definir-se. I definir-se, em refereixo, que és el que he comentat abans quan estava encara al camp, és: jo vull jugar d'aquesta manera. Bueno, doncs jugo d'aquesta manera, i jugo contra el Porto, i jugo contra l'Atlético de Madrid i contra el Girona. I després ja veurem el que passa, si arriba a tocar la tecla de veritat.
Ja. I què ha de jugar, amb els dos jugadors o no? Què en penseu d'això?
L'Àngel ja ha dit que sí, està convençudíssim.
Sí, l'Àngel sí.
Podem especular, encara queden, eh? Però jo crec que que els dos jugadors jugaran. El que no crec és que juguin els dos laterals, això és el que no crec, però que Cancelo jugarà i Joao Félix també jugarà, jo crec que sí, que tenen totes les possibilitats de fer-ho.
Ho veurem. Demà, de fet, torna per la Xavi, per tant, demà hi ha roda de premsa important per saber una mica com s'aixeca l'equip després d'aquesta nova ensopegada de Vallecas i si ens dona alguna pista del que té plantejat de cara a dimarts.
Tres quarts d'una de migdia.
Demà al migdia, eh? Demà l'escoltarem aquí al Tu Diràs. I després vindran l'Atlético, que està jugant molt bé a futbol, no sé si l'heu vist, però està jugant molt... Griezmann sembla un altre, Morata sembla un altre, Simeone sembla un altre... Vull dir, ara mateix l'Atleti de Madrid, equip que fa gols, diria que és el màxim golejador de la Lliga, no, el Girona i el Madrid per un gol, però bé, que n'ha fet 30 de gols.
No, i han passat, ells ja van passar una anteriorment, potser sí. Una mala ratxa, sí. Tant de resultats com de joc, que no acabàvem de trobar el no sé què, que no estaven fins, que no, bueno, ara no, ara estan fins, la veritat és que estan jugant bé i estan trobant una mica això, no? El segell i la identitat, no?
Sí, i el Girona també està jugant molt bé, que serà el pròxim rival del Barça.
He sentit Girona?
Sí, hola, Gut.
Bona nit.
Què tal?
I aquí apareix.
Passa.
Escolta, no, l'Atlètic de Madrid que està jugant amb tres centrals i amb Riquelme o Samu Lino de carrilers.
que és una cosa que a mi m'ho arriben a dir fa 3 mesos i jo no donava un duro, ni per l'un ni per l'altre com a carrilers, perquè són extrems purs i dius, quan hagin de tenir obligacions defensives, què? I de moment se n'estan sortint prou bé.
Clar, és que això dels tres centrals és de vegades depèn de com... Aquí sí que té molt a veure l'entrenador, no? Que pot jugar en tres centrals i pot ser superofensiu amb els carrilers molt amunt, o pot ser superdefensiu jugant amb línia pràcticament de 5 o de 6, fins i tot, no? Per tant, aquí sí que és un sistema que crec que és, pot ser molt flexible en funció del que tu demanis, no?
Sí. Què el Girona, demà? Digues, digues, perdona, sí.
No, en el cas de l'Atlético de Madrid, jo crec que sí que ha trobat la tecla de jugar amb aquests tres centrals, de jugar amb els dos puntes o un punta i un mitja punta amb Morata i Griezmann, i el que va variant és els jugadors. És a dir, pot jugar Riquelme, pot jugar Lino, pot jugar Llorente, pot jugar Molina, o pot jugar Azpilicueta, o pot jugar Jiménez. Però el que és el bloc i com i el funcionament, això no varia. I com que estan bé, ho han trobat bé, és independent que jugui Llorente, que jugui Molina, que jugui Lino, que jugui Riquelme, tots estan funcionant i ho estan fent molt bé, però la base sempre, per mi és aquesta.
Sempre juga Griezmann.
Griezmann juga on te vol.
És que, bueno, però és que jo crec que aquest és l'èxit de l'Atlètic de Madrid, no?
Sí,
han aconseguit tindre solidesa, tindre ordre, però dintre d'aquesta ordre hi ha un jugador que juga i fa el que vol, i amb això sí que realment està sent determinant, no?
És que... I que ha guanyat moltíssim mirant a la porteria rival. Abans era un equip que mirava més a la seva porteria, i ara és un equip que juga mirant la porteria rival, que té molta més capacitat i molt més potencial ofensiu que tenia abans.
Genera molt, Àngel, a mi, no? Genera moltes ocasions, la sensació que em fa
sí,
els últims
partits. Genera ocasions de gol, moltes ocasions de gol.
I ha trobat Barrios, per exemple, aquest jugador que ha tret del planter, que semblava que els faltaria algun migcampista, i tenen un jugador que pot ser com, entre cometes, per fer-ho més entenedor, com un nou Coque, no? Perquè pot ser un jugador, un migcampista de referència per anys, bueno, per l'Atlètic de Madrid.
Coque és el mig defensiu, perquè et facis una idea.
Sí. No, i per mi, ara no sé si és exagerar, però tenint en compte que aviat farà un any natural que es va jugar al Mundial de Qatar, jo crec que Griezmann, si mesurem només l'any natural, pot ser el millor jugador del món en aquest any. Hauríem de buscar molts, perquè ara ho estic dient així de memòria, però el Mundial que fa Griezmann per mi és espectacular, sí. I l'últim any que fa amb l'Atlètic de Madrid, jo dubto que hi hagi algú, no sé, potser al mateix nivell, però millor que el rendiment de Griezmann entre França i l'Atlètic de Madrid d'aquest últim any natural.
Parles de gols o d'incidència en el joc?
De gols, d'incidència, de lideratge, hi ha coses que no es poden mesurar, evidentment. Clar. Però amb el Barça potser, no ho sé, podria haver fet 18 gols, però no és el mateix que els 18 gols que farà aquí, o els 17, però el lideratge que tindrà, les assistències que donarà, com farà rotllar l'equip, etcètera, etcètera.
Sense anar més lluny, el golàs que fa ahir és espectacular, espectacular de cap.
Que bé marca els tempos, eh? I salta.
Només s'havia vist des del Pichi, aquells cops de cap en planxa.
Exacte.
Avui que hem recordat, no? Aquella nit de contra el Göteborg, no? Malauradament per la mort de Terry Venables. Bé, i el Girona què? Demà,
mira, Miquel, aviam.
Perquè demà reprèn la competició després de l'aturada, a veure com està,
cuida,
no?
Cuida que bé Valverde, eh?
Sí.
Està jugant molt bé l'Atlètic Club, vull dir, demà si guanya crec que es posa cinquè l'Atlètic Club, no?
Espero que demà no guanyi, però mira, la classificació diu... Madrid 35 punts, Girona 34, Atlètic de Madrid 31, tants com el Barça, però l'Atlètic de Madrid té aquell partit contra el Sevilla pendent que no es va jugar per l'amenaça d'aiguats a Madrid aquell dia i que es disputarà poc abans del dia de Nadal. Aquests són els 4 que hi ha a la zona de Lliga de Campions. Això vol dir que si el Girona guanya, sumarà 37 punts, tornarà a ser líder i en tindrà amb 2 més que el Madrid i 6 més que l'Atlètic de Madrid i el Barça. I per darrere, 5a la Reial Societat amb 25, 6a l'Atlètic Club amb 24. Déu-n'hi-do amb com està la classificació a la zona europea. La bona notícia a la prèvia és que torna David López, després de 3 partits lesionat, torna i el Girona jugarà a casa un mes després de l'últim partit, perquè hi ha hagut l'aturada de seleccions i els 2 partits anteriors van ser desplaçaments a Pamplona i al camp del Rayo Vallecano. Hi ha molta il·lusió entre l'afició, entre d'altres coses, perquè gairebé no queden entrades per presenciar el partit, per tant, si els abonats van a l'estadi, per molt que faci fred i sigui un dilluns a les 9, Montilivi farà molt goig i pot ser una olla a pressió per intentar portar el Girona cap a una altra victòria, i tot i l'entitat del rival i aquesta plaça europea en joc de la qual parlàvem fent un cop d'ull a la classificació competició, Mitchell relativitza la importància del duel de demà.
Hem d'anar partit a partit. Un rival que està fent les coses molt bé i que està a dalt en la competició. Espero un partit molt difícil, molt complicat, però no penso que de guanyar o de perdre passamos masses coses en la nostra posició de cara al futur. No, per mi és un partit més.
I un tècnic que està convençut de la qualitat de la plantilla i que pot respondre davant les actuals aspiracions europees de l'equip. A principi de temporada eren aspiracions de consolidació, de permanència, però ara van més enllà i creu que la plantilla està capacitada per enfrontar-se a aquestes exigències.
Tenint una plantilla molt bona, no espero sortides, espero que no. I aquesta plantilla està preparat per jugar o per lluitar per anar a Europa. Estic convençut.
A banda del que faci el Girona demà, perquè l'Atlètic de Bilbao no faci el que li agrada fer, caldrà desconnectar els extrems i les mitjapuntes, o sigui, la W, Williams i Williams, i també Sancet, que està en un gran moment de forma, mentre que l'Atlètic de Bilbao arriba a Montilivi amb 23 futbolistes, cap baixa sensible, i amb un Valverde que creu que el Girona i el lideratge que té la classificació, si més no el tenia quan Valverde fet la roda de premsa prèvia, no és cap sorpresa, no és cap situación anómala.
Ganar 11 partidos de 13, haber perdido solo un partido. No voy a decir que no sea una sorpresa, porque los números que tienen ahora mismo es de hacer 100 puntos. También es verdad que es un equipo que se ha reforzado bien, que tiene muy buenos jugadores, que además pues están consiguiendo jugar redondo, tanto en el juego de ataque como en defensa. Y aunque vaya ganando o perdiendo, no se pone nervioso, que siga haciendo su juego y que tiene una gran capacidad resolutiva. Entonces, pues bueno, quizás sea una sorpresa a medias, ¿no? Porque si le ves jugar, no te parece que es una sorpresa. Quizá un poco por el nombre, porque siempre estamos acostumbrados a ver al Madrid, Barcelona, al Atlético un poco más arriba, pero si lo está haciendo es por absoluto merecimiento.
Tant de bo es mantingui aquesta temporada. La passada, el Girona va guanyar els 6 punts contra l'Atlètic Club de Bilbao, 2-1 a Montilivi i 2-3 a la Catedral. 3 precedents a Camp Gironí, 2 victòries locals i una victòria visitant. Demà el partit a les 9, des de mitja hora abans a la prèvia de RAC1, amb arbitratge de Melero López i amb Díaz de Mera Escuderos al VAR.
Demà el viurem en directe a RAC1 de 9 a 11 i a partir de les 11 arrencarem el Tu diràs, pendents de les reaccions de Montilivi i amb tota la prèvia del Barça Porto. Demà tenim un dia també molt intens. Què et sembla aquest Girona Atlético Bilbao?
Home,
dels millors partits que es poden veure ara mateix?
Demà és un partit molt i molt atractiu. Primer perquè òbviament, perquè el Girona el que està fent, ja ho hem parlat moltes vegades, està a un nivell molt alt, hi ha unes casualitats, o molts partits, està jugant molt bé, això és evident, però per altra banda, ho comentava abans el Pichi, no? Crec que el Bilbao és un equip és molt complicat, molt incòmode, coneixent l'Ernesto, doncs, és que et farà la pressió, que t'apretarà molt, que és un equip molt agressiu. És un partit, jo crec que serà un partit molt i molt atractiu i que bé, que veurem doncs, si el Girona manté aquest liderat o no, veurem.
Una altra prova de foc, no? Demà, això.
Sí.
Dani, què, aquest Girona Atlètic Club demà?
Home, bon partit, ja tinc ganes de veure'l, sobretot perquè el Girona està jugant de fàbula, eh? Aquesta és la realitat, i aquí ningú s'ha d'estranyar. Com deia Valverde ara, clar, veus Girona dalt, estan acostumats a veure els equips de sempre, no? Però que fan les coses molt bé, que juguen molt bé, que a mi m'encanta com estan jugant, que té gol, que triangulen bé, que repleguen bé. Vull dir que, en definitiva, és un equip que s'ha de comptar pel títol. Aquí sí, sembla que... No diguis tonteries. Jo, el Girona, s'ha de comptar, eh? S'ha de comptar pel títol. Que ningú descarti. I més si el Barça fa una mica el boig, que no acaba de rullar. Potser l'Atlético de Madrid, el Madrid ja sabem, però jo el Girona no el descarto en absolut.
I a més, ara té Girona Atlètic de Bilbao i Girona València a casa, eh? Vull dir, té dos partits seguits a casa i després el Barça. O sigui, és Atlètic de Bilbao i València Montilivi.
Què passa, Pichi?
Digues.
Com t'has guanyat el Dani, eh? Aspirants al títol.
Home, amb en Dani, que estàs dins de Champions, compartint moltes estones, i al final...
Li va menjar l'orella.
I clar, li vas donar un tros de pizza l'últim dia li vaig donar un tros de pizza que em tocava a mi, i llavors ja el tenim aquí, ja ha pujat el carro, Pichi. Avui ja m'ha recomanat que demà m'abrigui. Avui a la transmissió de l'Espanyol, el Dani, ja m'ha recomanat que demà m'abrigui.
Home, és que clar, et poses aquests pantalons que t'arriba, no t'arriba ni al turmell.
Clar, amb els turmells lliures.
Aviam si et refredaràs.
Sí. Aviam si m'estarrodarà el turmell.
El fred de peus és molt fotut.
Demà, si el Girona guanya, es col·locaria amb més 12 sobre la Reial Societat i més 13 sobre l'Atlètic Club de Bilbao. Això vol dir...
Ho dius per la zona Champions.
Sí, clar. Més 12 i més 13... respecte als primers que et podrien fer fora de la zona de Champions.
Són 4 jornades que pots fallar, ja.
Clar, vull dir que, compte, jo no crec, a dia d'avui, no crec que el Girona acabi lluitant per la Lliga. No sé si jugarà a la Champions, crec que té moltes opcions de jugar a Europa. Vaig en peus de plom, perquè també crec que soc conscient al final, per molt bé que es facin les coses, del potencial dels rivals, si estem parlant del Madrid, de l'Atlètic de Madrid, del Barça, de la Real Societat, de l'Atlètic de Bilbao, si tens un moment de defalliment, pot ser que ho paguis molt car, perquè no estàs acostumat a estar aquí. Tens moltes virtuts, però... sincerament, si tu aconseguissis aquesta distància després d'haver-se consumit un terç de Lliga, em semblaria una distància ja considerable, perquè és això, voldria dir que tu podries fallar 4 partits i que els rivals, per caçar-te, en necessitarien 5, suposant que tu ho perdessis tot i que ells ho guanyessin tot. I això no és fàcil, que hi hagi aquestes tongades de 5 partits en què un equip que t'interessa que no guanyi o que guanyi faci els resultats que tu necessites, sempre que tu facis els que també et van bé.
Sí, és cert que jo, per exemple, recordo, és molt diferent, el context, però jo recordo un Girona que crec que va fer 4 punts en una segona volta.
4?
Pot ser que fes 4 o 7 no. punts en aquella segona volta que
la del descens...
La del descens fa una primera volta brutal, la segona volta s'enfonsa, no saps per què.
La del descens van ser les últimes 9 jornades, guanyes a Leganés i surts d'allà amb 9 punts de coll sobre el descens. I després només fas aquells 4 punts.
Això.
Però quedaven 9 jornades, abans ja havia jugat la meitat de la segona volta. Clar, vull dir, és que són...
El context era molt diferent i
no,
era el primer any a primera, vull dir, era molt diferent, però...
És un equip molt fet, que està molt segur del que fa, molt convençut, però que al final ets el Girona i que aquí estàs parlant de gratacels. D'alguna manera tu estàs competint amb gratacels, però tu ets una cabana, no? I estàs competint aquí amb l'Skyline de Manhattan. Bé, aviam fins quan dura. De moment està durant i tot això no ens ho traurà ningú.
No, però per exemple l'Ernesto diu una cosa que és important, no? A mi m'agrada el que ha dit, i a més ho comparteixo, no? I a més que es dona quan un equip ja té un cert posi, no? I és veritat, l'Ernesto diu, home, el Girona, quan li foten un gol, no es fot nerviós. I això, quan un equip és capaç de fer això, és a dir, que et marquin i no es fot nerviós i continua amb la seva idea i tal, i no sé què, i de més reforçada per resultats, vol dir que ja té una certa... ja té un cert poso, no? Ja té una certa experiència, ja té una certa... I això és molt important, el que diu el Valverde, i estic totalment d'acord, no? I el Girona en aquests moments...
Li ha passat uns quants cops,
aquí vaig. I per això
sí, està...
I això ja diu molt d'un equip, no? Quan un equip, tot el partit no li va de cara, però és capaç de mantenir la calma i de tirar-ho endavant, no? I això és molt important.
A veure demà, amb un Tilbi teòricament ple, i aviam si el Girona aconsegueix els 3 punts i continua a dalt de tot.
Què maco serà aquest Barça-Girona del 10 de desembre? Depèn de com hi arribin els dos equips. Perquè pot ser un partit...
Sobretot depèn de com arribi el Barça.
Sí.
Clar, perquè el Barça té Porto i Atlético Madrid.
Sí. Ja.
Clar.
El Girona, abans de jugar al camp del Barça, ha d'anar a jugar a Oriola.
Sí.
Partit de Copa.
Bueno, però allà entenc que... Tu ara faràs Atlètic Club i València a Montilivi,
sí,
amb els titulars, i a Oriola aniràs amb jugadors que tinguin menys oportunitats per estar fresc el dia del Barça, o no?
No, sí, però per exemple vas anar al camp del Sant Roque de Lepe i va haver d'entrar Savinho i et va resoldre l'eliminatòria amb una jugada de Pelé a Lepe a l'última acció del partit. Vull dir que al final aquests partits a vegades són una mica traïdors, o si el camp no acaba d'estar bé, hi ha algú que, hosti, encara que sigui, s'ha torçat el turmell i en té per dues setmanes, i ja es porta el partit del camp del Barça, per exemple. Però vaja, que ja ho veurem, però al Girona, de moment, les coses millor no li poden anar, no tornant ningú malament dels partits internacionals, alguns amb molèsties veurem si hi ha algun canvi per això a l'11, però tampoc no res important. Aviam què passa des d'ara fins a final d'any, però com diria el Xolo Michelone, partit a partit.
Partit a partit. Demà us escoltem des de Montilivi. Gràcies, Miquel,
A disposar.
Vinga. Fem una pausa. Aneu trucant. Qui vulgui el lot de Torrons Vicenç, 902-47700. Després de la publicitat, sortegem aquest magnífic lot de Torrons Vicenç.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Atreveix de viure l'emoció sobre dues rodes. A Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, emporta't la teva nova moto amb preus excepcionals i les millors condicions de finançament. No esperis més i aconsegueix l'abans que s'acabi l'any. Vine a un dels nostres concessionaris de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí o truca'ns al 93 720 75 80. T'hi esperem!
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Tots 28, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, i cada dia, fins al dia 22 de desembre, regalarem un magnífic lot de Torrons Vicenç, el Torró Torró, un lot que inclou el Torró Tou, el Torró de Crema Cremada, el mític Torró de Gramunt, que és on es fan els Torrons Vicenç, i també una de les novetats d'aquest 2023 és el Torró de Xupa Xups, de nata i maduixa. Però Prepareu-vos, Jordi Roura, Àngel Pichalonso i Dani Solsona, perquè durant el mes de desembre farem un tastet d'algun d'aquests torrons aquí a la tertúlia. Esteu preparats o no?
Fantàstic.
Ve de gust o no? T'agrada el torró?
Bons torrons.
Ah, sí, home, tu, Àngel, t'agraden també. Va. Ja em direu les vostres preferències i el portaré, d'acord? Tu, Dani, què?
Vull provar el de xupa-xup.
Aquest?
Ah, jo també.
Val,
jo
aquest el portarem. Aquest el portarem. Tenim ja l'oient guanyador per aquí. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Com es diu vostè?
Jo em dic Lluís, soc d'aquí, de Gràcia.
Lluís, del barri de Gràcia, de Barcelona. Tot. Molt bé, aquí estem, parlant una mica de les penúries del Barça, de les alegries del Girona i de la història de sempre del Madrid. Escolta'm, va, juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç?
Home, doncs, aquest any, doncs, l'esperança a Catalunya, el Girona, a veure, perquè com que la cosa no pinta gaire bé pels que som del Barça, doncs... Doncs el Girona, que no ens falli.
Haurem d'animar el Girona, sí. I que el Barça, ja em sigui, també està allà dalt, no? I tenim dues opcions, Barça i Girona, per guanyar la Lliga.
Això ja veig més complicat.
No, home, no perdis l'esperança. Escolta, Lluís, i qui no s'ha de menjar els torrons?
Doncs això, el madridisme universal, que no sé, que em sembla que tenen influència encara amb els àrbits, perquè, pese que estem de pena, doncs cada jornada ens matxacen una miqueta.
Val, t'apuntem al vot. Madridisme universal, aquí queda apuntat. Lluís, gaudeix del lot i bones festes.
Bones festes a tots els teus companys i col·laboradors.
Molt bé, gràcies.
I a l'audiència també.
Adéu. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Vinga, abans d'anar rematant la tertúlia d'avui, que de seguida hem d'anar a València amb el Quim Salvador, que avui ha estat seguint en directe al circuit Ricardo Tormo de Chest el desenllaç del Mundial de MotoGP, que ha guanyat Pecco Bagnaia per segon any consecutiu. Hem de trucar un moment l'Álvaro Demà, que avui s'ha tancat el Mundial de Fórmula 1, que ha guanyat Max Verstappen d'una forma com una piconadora amb el Red Bull. I una mica de bàsquet, que hem tingut un Barça-Girona espectacular, amb el Barça fent 115 punts avui, contra el Girona, que havia començat molt bé la Lliga CB. I una mica de la Jean Boen, també hem de parlar, que avui s'ha celebrat l'edició número 100 a Barcelona amb uns 20.000 corredors pels carrers de la capital catalana. Abans, però, un parell de coses. Abans d'acomiadar-vos, Àngel, Dani i Jordi. Mira, per exemple, el Barça femení s'ha endut avui els 3 punts de Lezama, ha guanyat el camp de l'Atlètic Club de Bilbao femení per 0-4 i segueix líder invicta de la Lliga F. Ho ha estat seguint la nostra estudiant en pràctiques, la Janire Gallut. Hola, Janire, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, nova victòria de les Blaugrana en un partit feixuc i amb les locals tancades dins la seva àrea. Marta Torrejón, l'MVP d'avui, ha fet el primer gol al minut 35 i després tot ha fet baixada. Graham Hansen ha brillat amb 3 assistències i un golaç des de la frontal de l'àrea. Patrick Guijarro ha rematat una pilota enmig de l'àrea per fer el tercer i Aitana Bonmatí no ha fallat a la seva cita amb el gol, ja a les acaballes del partit, per arrodonir la victòria. A més de les nombroses baixes per lesió, Jonathan Giraldez ha volgut donar descans a jugadores com la mateixa Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo i Keira Walsh, habituals en l'11 titular i que han sortit ja avançada a la segona part. També ha donat minuts a les més joves, com Vicky López i Martina Fernández, que sortien avui titulars. Ingrid Engens s'ha fet mal al turmell en la sortida d'un córner a la segona part, però ha pogut continuar. I Giulia Dragoni, l'internacional italiana, que amb només 17 anys i 19 dies, ha debutat avui en partit oficial amb el Barça. Dragoni ha explicat les seves sensacions.
Muy contenta, como puedes imaginar, y muy contenta que me dio confianza y que me sacó. Al final no jugué mucho, pero ya jugar con los mejores del mundo es lo mejor que me podía pasar en la vida. Pues muy agradecida al entrenador y a todo el staff que lo ha hecho posible. Pues un sueño cumplido y muy contenta.
Un Barça que amb aquests 3 punts continua invicta amb 10 victòries en 10 partits i s'afiança a la primera posició de la taula de classificació de la Lliga F, a 6 punts del segon classificat, el Real Madrid. Ara hi haurà aturada de seleccions.
Un altre cop, s'atura la Lliga femenina, torna a haver-hi aturada de la selecció espanyola. I el Levante Las Planas, l'altre equip català d'aquesta Lliga F, ha perdut avui a casa contra el Madrid Club de Futbol en un partit que ha estat molt distret, Janire, que ha acabat 3-4.
Doncs sí, partit d'infart al Municipal Les Planes, amb un total de 7 gols. Les madrilenyes sempre han anat per davant al marcador, però les de Sant Joan d'Espí no han llançat la tovallola en cap moment, tot i que al final no han pogut endur-se cap punt. Un partit que, a més, ha tingut decisions arbitrals polèmiques. La col·legiada Zulema González González ha assenyalat un penal dubtós a favor del Madrid Club de Futbol i, en canvi, no ha xiulat un possible penal pel Levante Les Planes. A més, ha expulsat la central local Nicoli per doble targeta groga, però la primera targeta era molt rigorosa. El públic ha protestat molt totes aquestes accions, però el tècnic Ferran Cabello no ha volgut entrar a valorar l'arbitratge en declaracions al micròfon de RAC1.
Hem vist també per part de l'aficionat del Levante Les Planes moltes queixes cap a l'equip arbitral. Hem vist el penal sobre el Madrid, un possible penal no xiulat a favor vostre, l'expulsió de Nicoli. Des de la banqueta, com has vist l'actuació de l'equip arbitral avui?
No, a mi no m'agrada parlar, que l'últim cop que vaig parlar ja em van sancionar 6 partits, així que no faré comentaris amb aquest tema.
Un Levante Les Planes que queda amb 15 punts i perd l'oportunitat de guanyar-li la cinquena posició al Madrid Club de Futbol, que en té 21.
Gràcies, Janire, perfecte. Ni a la Lliga masculina ni a la Lliga femenina és bo parlar dels àrbitres. Ja ho he sentit Ferran Cabello.
Està clar.
Ara, el Barça femení, no? Pichi, sí que ens donen alguna alegria, o això sembla aquest any, perquè van com un tro un altre cop, eh?
Sí, segueixen. Fixa't tu, tot el que han guanyat i segueixen tenint ganes de guanyar.
És bona.
Mentalment no necessita l'entrenador apretar-les, no?
Sí.
Van directes cap a... no només la Lliga, sinó també la Champions.
Sí, que a més l'altre dia els hi foten per davant allà a Alemanya, a l'Eintracht de Frankfurt, sí. I van acabar remuntant 1-3, no? Líders de grup, també, i a la Lliga està molt bé. Del futbol internacional, amb quin gol us quedeu? No sé si heu vist el de Garnacho, la xilena del United, o el de Sadiq, avui, de la Reial Societat, que fot un golaç espectacular.
Amb els dos són espectaculars, però, òbviament, jo crec que... Són increïbles els dos, eh? Però home, el gol del Manchester United és una cosa és espectacular, no? Per la dificultat, pel gest tècnic, bueno, el pitch ens sap més d'això, però jo crec que és el del United és una cosa
brutal. L'has vist, Pichi?
No l'he vist, el de Garnacho, no l'he vist.
Mira, tal, una centrada al segon pal i fot una xilena des del segon pal.
Però no allò al costat del pal, eh? Des de bastant lluny.
Cap a la frontal de l'àrea, sí, està, no? Més a prop de la frontal.
A mi em crida l'atenció la distància a la que remata, eh? És espectacular.
Sí. Espectacular. Dani, tu l'has pogut veure?
No, encara no he tingut temps. Boh.
Mira-te'l.
Estava ocupat, ara... Bueno, ara no, demà al matí m'hi posaré una mica a veure'ls tots.
Mireu-vos-el i ens envieu un missatge, a veure si us ha agradat el de Garnacho. És un golaç, eh? I els oients també, si no l'heu vist. I l'última història. No té res a veure amb el futbol, però jo crec que és important comentar-la. Avui el Barça d'handbol, ha jugat a la pista de la Demar del Lleó, partit de la Lliga Sobal, i ha guanyat. Doncs ha jugat a la pista de la Demar del Lleó, que està en obres... Han tirat les parets laterals i han posat unes lones perquè la gent no pugui entrar, perquè suposo que perquè no hi hagi robatoris i aquestes coses. Unes lones. Però unes lones no tapen el fred. I el Lleó, suposo que ja ho ha estat, fot un fred de capela. Avui el Barça d'handbol ha jugat a 5 graus un partit de la Lliga Sobal. I amb la pista plena de pols, perquè estan fent obres, relliscava. Els jugadors fent l'escalfament amb guants. Tu no pots jugar amb bol amb guants, perquè si no ens enganxa la pilota. Bé, a tot això, Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, ha dit això al final del partit.
Creo no de recibo jugar en estas condiciones. Creo que yo soy el primero que defiendo la Liga Sobal y demás, pero no de recibo para los jugadores, ya no solo de mi equipo, para todo el mundo, pero yo tengo que defender lo de mi equipo, jugar con esa temperatura y jugar con la pista sucia, lógica, por las obras, por mucho que pase la mopa, no és suficient.
S'ha queixat. Entenc que, no, que en el futbol et puguis queixar de la gespa, de les condicions del camp, però clar, és que l'handbol, o sigui, el parquet ha d'estar impolut perquè si no pot haver-hi lesions relliscades, i bueno, si jugues a l'handbol es juga en un pavelló perquè no hi pot caure aigua, no, tapat, i perquè se suposa que com a mínim els jugadors doncs, puguin anar sense guants i agafar la pilota, no sé. Bé. Difícil, no?
Home, està clar que l'entrenador quan es queixa és per alguna, no?
I s'ha queixat després de guanyar, eh?
Exactament, amb aquestes circumstàncies que comentes tu, doncs, òbviament, jo no entenc gaire, però no crec que fossin les més adequades.
No. Déu-n'hi-do, Àngel? Dani?
No, un sense sentit, perquè no placen el partit i el jugaran quan estigui en condicions.
Ah, exactament.
És que és una burrada, i més en les pistes d'aquest tipus.
No. 5 graus, eh? Bueno, clar, a futbol sí que haureu jugat aquestes temperatures, o pitjors, i pitjors. Però clar, a futbol es juga a l'aire lliure, és igual, què passa?
Exactament.
A l'handbol, no? Bé, amics, ho deixem aquí. Diumenge que ve és un dia important, eh? Àngel, Dani,
sí,
Jordi...
Sí, sí, dimarts és un dia important.
Sí, sí, sí.
Dimarts també,
primer
sí.
Dimarts.
Sí, sí. Dimarts i diumenge ens trobarem aquí quan acabi el Barça Atlético, cap a la mitjanit, eh? Començarem la tertúlia i sabrem què haurà passat, eh? A la Champions i a la Lliga. Déu-n'hi-do. Una abraçada.
He vist el gol de Garnacho, ja.
I què?
Mitja xilena, per l'escaire...
I de lluny, eh, Dani? De lluny, eh?
Sí, sí, sí. Està molt bé, està molt bé. La veritat és que és molt bé. No he vist el de Sadik i...
Espectacular. No sé. Mira't el de Sadik de la Real Societat.
Aquí. Dani s'anticipa a fer els encàrrecs.
Té raó, sí. Mira-te'l tu, Pichi. Torna-la a veure a repetir, que és millor la segona, Dani, ja veuràs. Adéu, una abraçada, amics. Adéu.
Vinga,
adéu. Descanseu, descanseu.
RAC 1. RAC 1. Una veïna de 78 anys del barri Gòtic està a punt de ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
Hola, Blanca, bon dia.
Hola, buenos días.
Com està?
Pues mal, porque estamos esperando a ver lo que va a pasar. M'han salido un señor, que no sé quién, un pianista, que me paga para que no me tenga aquí 2 años de alquiler por adelantado.
Tenim el nom del pianista que ens ha dit que s'ha ofert a pagar-li 2 anys per avançat. És James Rhodes.
James Rhodes?
S'ha ofert per pagar-li 2 anys.
Ostres, que bo!
James Rhodes, bon dia.
Bon dia a tothom. ¿Qué quieren esta gente? Son buitres, pero eso no se puede permitir.
El món a RAC 1, on passen les coses. RAC 1, tots som 1. RAC 1. Torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat. Brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest dimarts a les 9... Barça-Porto. No fotem cagalera. Des de les 8 a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. GT RAC 1.
I 41 minuts, cada dia és una oportunitat única, i aquí en tens una. La vida està plena d'oportunitats, com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid, autocarregable, amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Honda HR-V Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Així ha celebrat el títol de campió del món de MotoGP Pecco Bagnaia i tot l'equip de Ducati. L'ha aconseguit avui matemàticament ja i oficialment a València, l'última cursa de la temporada. Allà hi tenim el Quim Salvador. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, molt bé, bona nit.
Pecco Bagnaia, eh? 2-2, eh? De segon títol consecutiu.
Sí, exacte. Ja és bicampió de MotoGP, hem sentit que l'equip li cantava Paga si de vere, que vol dir pagar el beure, ja sap que li toca aquesta nit a Pecco Bagnaia. De fet, és bicampió de MotoGP i tricampió del món de motociclisme, perquè també té un títol de Moto2. I a més, s'ha pogut permetre el luxe de sentenciar el títol guanyant la cursa, així encara li fa més il·lusió.
The top level of my happiness right now is was never was.
Sento una felicitat màxima, com mai abans, i estic molt content també perquè he guanyat la cursa. Era el meu somni, una cosa que sempre he volgut fer, guanyar el títol amb una victòria. Ara puc respirar. No ha estat un dia fàcil perquè estava una mica sota pressió, però sóc molt feliç.
Quite under pressure, but I'm very happy.
De fet, l'emoció pel títol ha durat poc, no? Perquè Jorge Martín malauradament ha caigut a la 6a volta.
Sí, ha estat una cursa força rocambolesca, amb molts incidents. Ja abans de començar, A Bagnaia li ha caigut del cel la pole perquè han penalitzat Maverick Viñales, que és qui tenia la pole, per una qüestió al warm-up, que és que la seva Aprilia perdia oli i Maverick no l'ha tret de seguida de la pista, com diu el reglament. Tres posicions de penalització per l'empordanès, se n'ha anat a la segona fila, a la quarta, i per tant ha quedat primer a la graella Bagnaia, que acabant entre els cinc primers en tenia prou. Per tant, aquí la cosa ja li anava bé. A més, ha arrencat bé, ha començat la cursa primer, però Jorge Martín ha sortit molt bé des de la segona fila i s'ha posat segon just darrere de Bagnaia. Quan encara no l'havia atacat, volta 3, errada de Jorge Martín. De fet, han topat les dues motos a la frenada final de recta, molt perillós, i per evitar la caiguda, Martín s'ha anat fora de pista i ha baixat a la novena posició. Aquí ja gairebé ho tenia perdut Martinator, però ell ha intentat remuntar, la veritat és que tenia molta velocitat, ha hagut d'arriscar, naturalment, i pel camí ha topat amb Marc Márquez a la sisena volta i tots dos han anat per terra. Després de plorar una bona estona al box per la decepció, Jorge Martín ha anat a felicitar esportivament el nou campió, o de fet, el campió que repeteix corona, Pecco Bagnaia.
Sí, bueno, eso quiero que sea lo primero, ¿no? El titular, felicitar a Pecco porque creo que ha hecho un fantástico año. El haber llegado lejos en puntos, el haber tenido 60 puntos a principio de año, pues ha sido lo que le ha dado el Mundial. También ha hecho fallos y aún así ha conseguido ganarlo, o sea que creo que es un gran campeón. Repetir Mundiales es algo muy difícil y creo que ha tenido esa madurez y esa velocidad necesaria para conseguirlo.
De fet, a l'eix, repetir títol a l'era MotoGP, és a dir, des del 2002, només ho havien fet Valentino Rossi i Marc Márquez. Ha explicat també Martinator que amb l'experiència d'enguany ja pensa en tornar a lluitar pel títol de MotoGP l'any vinent.
Creo que el potencial que he demostrado este año es algo que es fuera de lo común. Confío mucho en mi equipo, confío mucho en mí mismo. Tenemos margen de mejora para mí es mi segundo año en MotoGP porque el año pasado no cuenta, así que aún estoy aprendiendo muchísimo. Ya he peleado por un mundial, que creo que esto ya te forja mucho de cara al futuro, y espero poder el año que viene pues traerlo a España.
Amb Martín fora de combat, tornem a la cursa. Bagnaia ha deixat passar els dos pilots de KTM, Brad Binder i Jack Miller, però el sud-africà se n'ha anat fora de pista en una errada de pilotatge i l'australià ha caigut liderant, així que al final Pecco Bagnaia ha pogut guanyar la cursa una mica per eliminació i també contenint al final Fabio Di Gianantonio, que després ha perdut el podi perquè l'han sancionat, i Joan Zarco, tercer a meta, segon a la classificació final, amb Brad Binder tercer. Ja et deia que ha estat una cursa rocambolesca.
Sí.
Àlex Márquez ha acabat sisè, Aleix Espargaró vuitè, Maverick Viñales desè i Pol Espargaró catorzè. Ha caigut, però ha pogut tornar a pujar a la gas-gas per tancar la seva etapa de pilot titular. L'any que ve no ho serà, completant la cursa i encara sumant dos punts. També han caigut Àlex Rins i Marc Márquez, que no ha pogut repetir el podi d'ahir a l'esprint per tancar de manera brillant la seva etapa amb l'equip Repsol Honda. 11 temporades plenes d'èxits, amb 6 títols mundials, 59 victòries i 101 podis.
Déu-n'hi-do, les xifres de Marc Márquez a Honda, tot i que aquests últims anys no han estat els millors. Ja tindrem temps a partir de dilluns, dimarts, que hi ha aquest primer test de la nova temporada ja al mateix circuit de Chess, ja tindrem temps de parlar de com queden les graelles i com aniran els pilots catalans també la pròxima temporada aquí a MotoGP. Però abans, Marc Márquez, ara ho comentaves, ha parlat d'aquest comiat, ha parlat de futur, no?, en una entrevista que hem pogut sentir en directe aquesta tarda al micròfon del Quim Salvador, al Superesports de RAC1.
Sí, d'entrada ha disculpat Jorge Martín per l'errada que els ha fet caure a tots dos i ha celebrat que el podi d'ahir a l'esprint, amb la caiguda d'avui, doncs almenys li permet acomiadar-se del Repsol Honda amb un bon resultat aquest últim cap de setmana.
Sí, és molt bonic el cap de setmana que hem viscut. Ahir vam tindre el regal del podi. M'ha fet ràbia la caiguda perquè, m'has fet moltes entrevistes i mai ho dic, però avui era possible el podi. Teníem ritme, teníem, sobretot amb gomes gastades, anàvem molt ràpids i em veia amb confiança per lluitar pel podi, mínim, però bueno, no ha pogut ser, però l'emoció del cap de setmana, tot el viscut, no m'ho treu ningú i això no empanyarà tot el que hem aconseguit durant aquests 11 anys, 6 mundials, moltes victòries junts i sobretot una relació d'amistat amb tot un grup humà increïble.
Marc Márquez també ens ha explicat detalls de com s'ha viscut darrere la persiana del box Repsol Honda aquest cap de setmana de comiat.
Hem plorat molt durant aquests dos dies, han caigut moltes llàgrimes, impressiona i remou l'estómac veure els jefes japonesos, Alberto Puig, amb llàgrimes als ulls. Això demostra tot el respecte que ens hem tingut durant tots aquests anys.
Márquez no amaga que té dubtes encara respecte a la decisió que ha pres de marxar d'Honda i anar al Gresini Ducati i vol deixar la porta oberta a un possible retorn a Honda en el futur.
Potser a reveure, no tancaré mai cap porta. La relació que hem tingut amb Honda ha sigut molt especial, molt respecte i ho continuarà sent. Llavors espero i desitjo que em quedi molts anys a la meva carrera esportiva aquí a MotoGP, que bueno, sempre intenta prioritzar lo deportiu com he fet fins ara i buscar el projecte que millor em senta per intentar guanyar curses, que és el meu objectiu.
Afortunadament no s'ha lesionat a la caiguda, tot i que la patacada ha estat prou forta, i dimarts estarà per primera vegada la Ducati de l'equip Gresini, model 2023, no l'última evolució 24, que pilotarà l'any que ve. Ell és conscient de l'expectativa que genera aquest moviment, però no es vol posar de moment reptes a nivell de resultats, perquè diu que hi ha un primer objectiu que ha d'anar per davant, que és tornar-se a sentir capaç de guanyar.
Sí, ho sé, que hi ha l'expectativa aquesta, i no t'enganyaré, he anat a buscar la moto guanyadora per respondre preguntes que tinc al meu cap. Porto dos anys sense guanyar una cursa, soc capaç o no? Veurem, ja tindrem la... És una moto que està guanyant curses, així que allà tindrem ja una resposta.
Dimarts també el Ricardo Tormo de Xes, primer test de pretemporada 2024. Començarem a entreveure de què és capaç Marc Márquez al manillar d'una Ducati com la que ha arrasat aquest any.
Doncs dimarts estarem pendents també de les reaccions que hi hagi dels pilots, aquestes primeres sensacions que tinguin, amb les noves motos que hauran de fer servir de cara al Mundial del 2024, sobretot aquesta
sí,
de Marc Márquez.
Sí. En aquest sentit, a Márquez no el sentirem perquè encara té contracte amb Honda fins al 31 de desembre i malauradament no parlarà, però vaja, hi haurà altra gent valorant el paper de Marc Márquez en aquest test i a més t'explicaré amb tots els detalls com li ha anat.
I tant que sí, volem saber com li ha anat a ell i també dibuixarem una mica com pot ser la graella del 2024, que això m'agrada, Quim.
I tant.
Molt bé. Magnífica feina, descansa, una abraçada forta.
Gràcies, Aleix, bona nit.
Decimonovena victoria de la temporada para él. Va a haber fuegos de artificio para el tricampeón del mundo.
Pero bueno, así
que es el tercero, insisto, con más victorias en este negocio.
What a year. What up, my friend.
Another race, guys. Lovely.
És la veu de Marc Márquez, i la transmissió de DAZN d'aquesta última cursa que s'ha fet avui a Abu Dhabi. S'ha tancat el Mundial de Fórmula 1 i ha tornat a guanyar el de sempre, Max Verstappen, completant una temporada absolutament històrica. Hola, Álvaro de Má.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Bona nit. Una hegemonia, insultant del neerlandès de Red Bull, que ja té 3 Mundials al seu palmarès i els que li queden.
Sí, temporada immillorable de Max Verstappen, que ha aconseguit el seu tercer títol amb una autoritat insultant i, com bé dius, els que li queden. L'holandès ha guanyat 19 dels 22 grans premis disputats, ha pujat 21 cops al podi amb un cinquè, el del Gran Premi de Singapur, com a pitjor resultat de la temporada. Als seus 26 anys, i després de 9 temporades a la Fórmula 1, ja està entre els més grans de la història. La d'avui ha estat la seva victòria número 54 a la Fórmula 1, desempat amb Sebastian Vettel com el tercer pilot amb més victòries de la història. Només el superen Michael Schumacher amb 91 victòries, Hamilton amb 103. Encara està lluny, però temps al temps.
Temps al temps, sí senyor. Sota Álvaro, i això canviarà molt l'any que ve? Fem una primera pinzellada de quines novetats pot tenir el Mundial 2024.
Doncs en principi la cosa no hauria de canviar gaire. Max Verstappen i Red Bull tornaran a ser els rivals a batre la propera temporada. El reglament no canvia i després de 3 títols i després d'haver arrasat aquesta temporada seran sens dubte els grans favorits. Esperem que Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin es posin les piles i els hi posin les coses una mica més difícils la propera temporada, una temporada que ha de començar el 2 de març a Bahrein, que tindrà 24 grans premis i que passarà per casa nostra pel circuit de Barcelona-Catalunya diumenge dia 23 de juny, el dia de la revetlla de Sant Joan. Pel que fa als pilots, 19 dels 20 pilots estan confirmats amb els mateixos equips amb els que han corregut aquesta temporada. Queda per oficialitzar-se qui pilotarà el Williams de Sargent. Si finalment el nord-americà renovés, la graella del 2024 seria exactament la mateixa que hem tingut avui a Abu Dhabi.
És el mateix, Per tant, bé, ho veurem. Ho anirem parlant en els pròxims dies / setmanes. I pel que fa als pilots espanyols, Álvaro, Fernando Alonso, Carlos Sainz, quin balanç en fas d'aquesta temporada que hem tingut i que anem d'esperar l'any que ve?
Ha estat una bona temporada, tant per Fernando Alonso com per Carlos Sainz. L'Asturi avui ha estat setè, acaba quart la seva primera temporada amb Aston Martin, una temporada que va començar millor del que ha acabat, en la que ha aconseguit pujar 8 cops al podi. La famosa victòria 33 finalment no ha arribat, a veure si la temporada que ve.
Hubo un año ya de 33, así el año que viene empezamos más calmados con el numerito, pero bueno. Veremos, hay que hacer ahora un buen trabajo, ¿no? Creo que tenemos muchos deberes por hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. El coche no ha acabado tan fuerte como empezamos la temporada y eso hay que entenderlo bien. Y hoy hemos tenido un coche justo para pelear con Alfa Tauri hasta la última vuelta y eso no es suficiente para lograr la 33 ni nada parecido, así que hay que ponerse las pilas.
Declaracions al micròfon de DAZN d'un Fernando Alonso que als seus 42 anys espera seguir donant guerra la propera temporada. Pel que fa a Carlos Sainz, avui ha quedat fora de la zona dels punts i tot i arribar quart a Abu Dhabi, acaba l'any en la setena posició.
La verdad que hay muchas cosas positivas que ahora mismo es difícil o son difíciles de pensar porque son dos carreras muy, muy duras para mí, que nada ha salido como me hubiese gustado. Entonces es difícil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y ya me amanezca mañana ya con un poco de mejor humor, miraré las cosas positivas, ¿no? que seguro que las hay.
Al final de temporada no ha estat fàcil. El madrileny, ara ho sentíeu, avui li costava trobar coses positives, però no oblidem que la seva victòria a Singapur va trencar la ratxa de 10 victòries consecutives de Max Verstappen i que ha estat l'únic pilot que no porta un Red Bull que ha estat capaç de guanyar aquesta temporada. A veure si l'any que ve el seu Ferrari és competitiu i li permet lluitar davant.
A veure, molt bé, Álvaro, ha estat un plaer compartir el Mundial de Fórmula 1 un any més amb tu, a descansar unes setmanetes i el 2024 ens hi tornem a posar quan arrenqui aquesta pretemporada. Una abraçada forta.
El plaer ha estat meu, Aleix. Gràcies per tot i fins l'any que ve. Una abraçada.
Adeu, una abraçada. Fem una pausa, 5 minuts i la una, i de seguida rematem el Tu diràs d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem SAU. Més informació a Hyundai.es.
Mira que he multat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem SAU. Més informació a Hyundai.es.
Mira que he multat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Atreveix de viure l'emoció sobre dues rodes. A Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, emporta't la teva nova moto amb preus excepcionals i les millors condicions de finançament. No esperis més i aconsegueix-la abans que s'acabi l'any. Vine a un dels nostres concessionaris de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí o truca'ns al 93 720 75 80. T'hi esperem.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 2:15, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 2:15, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Final del Tu diràs avui, abans de plegar una mica de bàsquet amb el Dani Aguilar. Hola, Dani.
Hola, Aleix, bona nit.
Avui hem viscut un dels millors catalans de la temporada a la Lliga CB i quin partit al Palau, eh? Una tova monumental del Barça al bàsquet Girona.
No hi ha cap tipus de duel al Palau Blaugrana, on el Barça segueix invicte. Avui ha notat, atenció, 115 punts per guanyar de 37 al Girona amb un 15-5 de sortida i a partir de llavors tempesta Blaugrana. L'equip de Grimau ha anat anotant i anotant sense aturador amb un bàsquet Girona que a nivell d'intensitat ha mostrat una de les seves pitjors versions. Com a exemple, així ha arrencat la roda de premsa de Salva Camps, tècnic del bàsquet Girona.
Demanar disculpes, no?, a la gent que ha vingut aquí avui a aquest camp a veure'ns jugar, la gent que ens ha vist des del camp de Girona, no?, que ens anima cada setmana. I bueno, avui no hem sigut capaços de competir contra un gran equip, està clar, contra un gran equip, no parlo de guanyar o perdre, parlo de competir, i avui no han sigut capaços de competir.
El Barça ha marxat al descans amb 51 punts anotats, però el pitjor per als gironins encara havia d'arribar al tercer i quart període. Els de Grimau, després d'una sortida de vestidors fulgurant, han anotat, atenció, 64 punts amb diferents dades rellevants. Ha registrat la sisena millor marca de tota la història de l'ACB en valoració, 163, Billy nom propi, 20 punts, 10 rebots, 36 de valoració, MVP de la jornada, i també important el partit de Brizuela, 20 punts i 27 de valoració. Però compte, Àlex Abrines, avui 4 de 4 en el triple, veia l'eix com una banyera. La cistella s'ha convertit en el tercer que més n'ha ficat de tota la història de la secció. 408 triples per darrere d'Epi, que en té 627, i Navarro en 1.179. Això valorava el Superesports de RAC1.
Primer de tot, molt content, no?, per arribar en aquesta xifra, no?, passant al Sibirio, no?, que és tot un honor, no? I, bueno, com tu dius, els dos següents són dues llegendes que, bueno, el Juanqui descartat, òbviament, però, bueno, l'Epi és el que està més a prop, però, bueno, encara en queden 200 i bueno, també dependia de lo que pugui aguantar, no?, la meva carrera.
Déu-n'hi-do, eh? No ho hauria dit mai, eh? Superant Sibilio,
sí,
el tercer jugador de la història del Barça, sí, que més, sí, triples ha convertit, 408. Home, Epi, el 627 d'Epi els té...
Sí, és el que ha dit ara, però...
De Navarro no.
Ell mateix ja reia i dient no, que no. Sí que és veritat, és el que deia el color de la transmissió, que a dia d'avui es llancen molts més llançaments de triples, etcètera, però vaja. En tot cas, el Barça, que es manté en aquest grup de segons, 8 victòries, 3 derrotes, no han fallat tampoc ni Unicaja ni València, ni com Múrcia. El Madrid es manté líder amb 10-1 i ara s'amplia a 2 partits, aquest grup de segons, la distància amb el grup perseguidor on hi és el bàsquet Girona.
Sí, sí, Girona, Manresa i Penya amb opcions de ser a la Copa, eh? De fet, els 4 catalans podrien ser a la Copa, ara que estem encarant ja el tram final d'aquesta primera volta de campionat i que decidirà les places de Copa del Rei que juga al febrer. Precisament, com deies, Baxi i Girona en aquest grup, avui també el Manresa ha jugat.
Sí, sí, 5 té el Baxi Manresa després de la derrota avui a una de les pistes més difícils de la competició davant un equip que està tornant a presentar-se com un dels conjunts punters de la competició, el Baskonia, que ha encarregat la victòria al Bussarena al primer quart, ha notat 29 punts, percutint des del triple, avui per sobre del 50% als bascos, i malgrat una molt bona reacció dels manresans, de fet, el més fàcil era deixar-se anar, però no, l'equip de Pedro Martínez ha tornat a entrar en partit, ha tingut a prop la culminació de la remuntada, però finalment ha estat massa la diferència i ha acabat sent superat per al Baskonia. Insistim que està en una molt bona forma en Dusko Ivanovic.
Tenim setmana tranquil·la, no? Hi ha duels europeus a la Penya i del Barça, però en principi no és una setmana amb molta activitat.
Exacte, dimecres tenim la Penya contra el Prometei, important aquest partit del Joventut, evidentment, tenint en compte com està la situació, és molt important que tregui una victòria l'equip de Carles Durant ja divendres. Barça es ve a l'Eurolliga.
Molt bé, Dani, gràcies.
Bona nit.
sometimes you gotta bleed to know. I abans de marxar, una mica d'atletisme, perquè aquest matí s'ha fet l'edició número 100 de la Jamboent, amb rècord de participació, unes 20.000 persones pels carrers de Barcelona, i les victòries dels dos grans favorits, en categoria masculina Mohamed Khatir i en la femenina Esther Guerrero. Ho ha estat seguint aquest matí a Barcelona la Gemma Montero. Hola, Gemma.
Bona nit, Aleix. Doncs el murcià Mohamed Khatir, guanyador de l'edició del 2021, ha rebaixat el temps de fa dos anys. S'ha adjudicat la cursa, aquesta vegada en 29 minuts i 25 segons.
Sí y no, porque es durísimo y sí, porque me gusta el ambiente de Barcelona y la gente que nos está animando en las calles.
A Mohamed Khatir l'han seguit dos uruguaians, Santiago Catrofe i Nicolás Cuesta, que ha aconseguit el tercer lloc en un ajustat sprint amb Josef Tusi. La cursa d'elit masculina completa un circuit de 9.900 metres i el de les dones té una volta menys, són 6.600 metres i Esther Guerrero, ja recuperadíssima de la lesió de l'any passat, vivint una nova etapa, ha creuat la línia de meta en solitari amb un temps de 22 minuts i 48 segons.
És diferent, no és que sigui difícil, sinó que jo crec que l'experiència és un grau, jo ja havia corregut aquí moltes vegades i sí que és veritat que la baixada és molt pronunciada, llavors quan baixes la primera vegada t'has de controlar perquè et llançaries a córrer ràpid, però llavors has de tornar a pujar, i llavors té el seu secret. No és que sigui difícil, simplement doncs, has d'agafar una estratègia diferent.
A Guerrero l'han seguit Laura Rodríguez i Judit Otaúza. Pel que fa a les curses populars de 5 i 10 quilòmetres, s'ha remodelat el circuit per evitar les obres a Plaça Espanya. Els guanyadors han estat Brahim Fatet amb 14 minuts i 26 segons i Rebeca Suárez amb 16 minuts 54 als 5 quilòmetres, mentre que la de 10, Dimitri Serjogins, l'atleta letó, campió del seu país dels 10 quilòmetres i la mitja marató, ha estat el guanyador amb 29 minuts.